COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En marxa des d'aquest matí a l'Audiència de Barcelona un dels judicis més esperats d'aquest 2024, el de la brutal violació d'una menor a Igualada la nit de la Castanyada de 2021. El Tribunal Judicial ha prohibit que s'ofereixin dades que permetin identificar a la víctima de la salvatge violació, així com també dades sobre la seva família. La víctima no assisteix al judici i tampoc haurà de declarar perquè el Tribunal ha decidit que és suficient la declaració que va fer durant la fase d'investigació d'aquest cas tan terrorífic. Bona tarda, sóc Carlos Losada i aquest matí a la banqueta dels acusats hi ha assegut Brian Raimundo Céspedes, nascut a Bolívia i resident a la capital de l'Anoia com a presumpte responsable d'un delicte d'agressió sexual i un altre d'assassinat en grau de temptativa, perquè després de l'atac ocorregut, com em deia, durant la matinada del 31 a l'1 de novembre, va colpejar brutalment amb un objecte l'adolescent al cap, que llavors tenia només 15 anys. El fiscal li reclama 45 anys de presó i altres 10 de llibertat vigilada. La jove encara sofreix seqüeles psíquiques i trastorns posttraumàtics. El magistrat també ha acceptat la petició de la defensa del processament d'aquest, que aquest declari l'últim dia, l'últim sessió del judici, que serà divendres, com està sent habitual en els últims anys en pràcticament tots els judicis penals. Algunes de les acusacions també han renunciat aquest matí a alguns testimonis. La sessió d'aquest matí, per tant, ha sigut més curta del que s'havia previst en un principi. Sapiguem com ha anat tot plegat amb el Sergi Tor. Sergi, molt bona tarda.
Bona tarda, Carles. Així és l'inici d'un judici on s'ha acceptat per part del tribunal que l'acusat Brian Raimundo Céspedes sigui l'últim a declarar després d'escoltar a totes les parts. S'ha iniciat a porta tancada amb el testimoni que la víctima va fer a la policia. El tribunal ha permès que la víctima, que ara ja és major d'edat, no anés a l'Audiència de Barcelona aquest matí per les seves seqüeles psicològiques. L'informe de l'Oficina d'Atenció a la Víctima confirma que pateix ansietat, malsons, tristesa, ànim depressiu i ataquen de plors. El tribunal ha acceptat la seva declaració inicial a la policia com a prova constituïda.
Dado que lo que ya consta en la prueba preconstituida no ha recobrado más memoria de la que ya dijo aquel día, y que teniendo en cuenta los informes psicológicos del perjuicio que le podría ocasionar psíquico, pues que no era conveniente.
A porta tancada i per salvaguardar la identitat de la víctima s'ha reproduït el testimoni de la mateixa a les parts processals. Després ha estat el torn dels primers testimonis amb les primeres persones que van auxiliar la jove de 16 anys en el moment dels fets, brutalment violada, fins i tot amb objectes. Durant 20 minuts, segons el testimoni del fiscal, va ser violada anal i vaginalment i fins i tot després va ser golpejada i abandonada. A un quart de vuit de la matinada del 1 de novembre del 2021, dos transportistes de trasbassament de residus van trobar la noia un estat d'horror, concretament darrere d'una nau industrial. Joaquim Piqué ha explicat com es va trobar la noia.
La víctima estava en posició fetal hacia el lado derecho y estaba temblando. Estaba medio desnuda y tenía como, estaba como la camisa arrancada, bueno, no sé, como... Y estaba, yo creo que de cintura para abajo estaba desnuda y había sangre.
Demà declararan a 15 Mossos d'Esquadra i el judici acabarà amb la paraula de l'acusat. Brian estava dins del termini de 24 mesos de llibertat vigilada en el moment dels fets. Tenia ja dos antecedents per agressions sexuals que va cometre quan encara era menor d'edat.
Gràcies, Sergi. Demà nova sessió doncs, d'aquest judici, que com deies molt bé acabarà divendres amb la declaració del presumpte agressor, aquest ciutadà bolivià, Brian Raimundo Céspedes. Obrim ja ara mateix l'àrea de serveis. Ho fem amb la previsió del temps. Comença una setmana que ens portarà una mica de tot. Dimarts espera un dia tranquil, amb sol i bandes de núvols prims, però a partir de dimecres arribaran alguns xàfecs. Dimecres mateix, a partir de migdia, s'esperen ruixats al Pirineu i al Prepirineu, i de manera aïllada no es descarta algun plogim a la resta de comarques catalanes. El més important d'aquesta setmana és el dia de revetlla, diumenge. Doncs, en principi, a dia d'avui, que és dilluns, s'espera, almenys a aquesta hora, que tinguem una revetlla tranquil·la pel que fa referència a la previsió del temps. Esperem que sigui una revetlla tranquil·la. Sapiguem si també està tranquil·la la situació a la xarxa viària. Hores d'ara, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments la circulació en general es manté encara més o menys fluida. Cert és que hi ha algunes incidències. Recordar, per exemple, que queda un camió bolcat a la B-140 Santa Perpètua, en sentit nord, es fan desviaments senyalitzats. Queda també un carril tallat per la retirada d'un camió a l'autopista P7, a l'altura de Pont de Molins, en sentit nord, en sentit França. Ja no hi ha aturades en aquest punt que sí n'hi ha hagut durant la jornada d'aquest matí. I també les obres que poden dificultar una mica més la mobilitat, recordem, a l'autopista P7, a l'altura del Perelló, on hi ha un carril ocupat que genera aturades també en sentit nord. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
4 minuts i 2 quarts de 3 i en previsió de les habituals onades de calor de cada estiu, que ja el tenim pràcticament a sobre, l'Ajuntament de Barcelona té activat ja el Pla de Calor 2024 amb un dispositiu de 350 refugis climàtics, que són 120 més que l'any passat. La tinent d'alcalde, Laia Bonet, ha explicat que el pla estarà vigent fins setembre amb noves incorporacions a la xarxa.
Doncs hem incorporat mercats municipals, hem incorporat dos espais de la Universitat de Barcelona, recordeu que ja l'any passat vam incorporar algun espai de la Universitat Politècnica. També hem incorporat centres comercials, el de Diagonal Mar i el de Les Arenes, i hem incorporat diversos equipaments culturals. Alguns d'ells, a més, són de caràcter privat.
També han entrat en aquesta nova xarxa de refugis una quarantena de piscines municipals i tots aquests espais inclouen ombres i fonts per beure aigua. Els refugis funcionaran en horari d'obertura habitual de cada equipament, que pot variar segons quin sigui aquest espai, que recordem són ja ni més ni menys que hores d'ara 350 refugis climàtics de cara a aquest estiu. No sé si saps, però a dia d'avui no existeix cap normativa a nivell europeu, nacional o autonòmic que limiti i sancioni la denominada contaminació odorífera, la causada per la mala olor. Contrasta amb la reglamentació sobre la pol·lució atmosfèrica i el soroll que, malgrat superacions i incompliments, sí que s'estableixen llindars d'emissions màximes. La desregulació deixa sense empar el malestar de conviure amb la pesta, amb el pudor. El síndic de Greixos, per exemple, ha rebut 120 queixes i ha efectuat 80 actuacions per episodis de fetidesa en els últims 5 anys, mentre que l'Ajuntament de Barcelona comptabilitza 717 reclamacions per la mateixa raó des de l'any 2019. Davant de la orfandat legislativa que s'ha detectat, la Diputació de Barcelona ha elaborat un model d'ordenança reguladora de males olors. La proposta es posa a la disposició d'ajuntaments de la província perquè es dotin d'un instrument jurídic i tècnic per cobrir el buit legislatiu existent, com et deia, a nivell europeu, nacional i també autonòmic. Ho ha explicat aquest matí Herrera en COPE Catalunya i Andorra el cap de l'Oficina Tècnica de la Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona, David Casanova, Casabona, a qui ha escoltat la Mar Puerto.
Sí, el cap de l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona, el David Casanova, explica que es tracta d'una proposta que sorgeix fa 5 anys arran d'unes peticions d'un parell d'ajuntaments que els demanaven suport per disposar d'una ordenança d'olors per tal de solucionar els problemes del municipi.
Vam mirar els diversos models que ja existien i vam optar per aquesta proposta que hem fet, que tracta principalment de mesurar les olors in situ, és a dir, l'immissió, el que es diu en el punt que genera la molèstia, doncs de poder mesurar amb unitats d'olor. Per poder quantificar-ho, el que es fa servir és un diluïdor. Un equip mecànic el que et dona és una proporció coneguda d'aire olorós respecte doncs, l'aire total que respires, que és aire filtrat, aire net, aire sense olor. I, per tant, en relació al nombre de dilucions que has de fer, trobes el nombre d'unitats d'olor.
A partir d'aquí, diu, cal fer un registre. Les persones que tinguin molèsties poden indicar quins dies de la setmana o quines franges horàries són les més preocupants i quan vagin a fer una inspecció anirien precisament aquests dies quan és més desfavorable per veure si la mitjana supera o no el valor determinat, que actualment se situa en 5 unitats d'olor. Ara bé, no parlem d'aire tòxic a causa de químics, sinó d'olors.
D'inici es descarta el que és tot el tema de toxicitat. Això aniria per un altre vessant, per tema de seguretat laboral i per l'anàlisi químic dels compostos. Nosaltres, amb olors, el que es mesura és la globalitat, la mescla, i una sensació olfactiva, no una toxicitat.
Per tant, amb aquest model de referència, cada ajuntament pot ajustar la proposta d'ordenança a les seves necessitats, i és important també assegurar la col·laboració ciutadana.
Parlant d'olors, ara ho volem fer amb la Sílvia Jordán, que és veïna del barri badalonès del Remei. Sílvia, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vosotros desde hace ni más ni menos que 2 décadas tengo apuntado que lleváis denunciando las emisiones presuntamente contaminantes de la fábrica de frenos Tenneco, que ya está en manos de la justicia, pues todo lo que vosotros venís denunciando. Oye, 20 años y nadie ha puesto solución al tema. Silvia, explícanos.
Pues la verdad es que en Badalona tenemos un problema de no solo de 20 años, yo diría de 70, ¿no? De empresas contaminantes que hasta que nos han ido no nos hemos dado cuenta de lo que han hecho, ¿no? Y políticas medioambientales que no ha existido una política medioambiental. Los vecinos aquí del barrio de Remer, que es un barrio muy chiquitito, pero que estamos rodeados de zona industrial. Y tenemos las fábricas muy cerca, ¿no? Y esta, de toda la vida, ha emitido unos olores muy fuertes.
Sí.
Pero como era una zona como de sacrificio, ¿no? Donde tenemos San Roque en una parte, Remel en otra, San Adrián somos lindantes con San Adrián.
Sí.
Entonces, bueno, siempre ha habido quejas y siempre los vecinos siempre decían, es que esto huele, pero esto huele de toda la vida, ¿no?
Yeah.
Hasta que venimos al barrio, gente pues más joven en su momento, donde compramos pisos que se estaban haciendo y donde nosotros no estábamos acostumbrados a esos olores y a esa contaminación,
claro.
¿No? Entonces empezamos a investigar y bueno.
Y ahí está, la lucha. Oye, Silvia, ¿cómo afecta estas emisiones de esta fábrica a los vecinos del barrio? ¿Qué tipo de olores son? Supongo que son muy fuertes, muy potentes. En fin, descríbenos un poco cuál es vuestro día a día con estas situaciones.
El olor, porque mucha gente dice, bueno, el olor. Bueno, no es lo mismo oler a pan que oler a freno quemado, ¿vale? Entonces, y el olor es a freno quemado, como si quemas ahora no tanto, ¿no? Pero antes cuando teníamos los coches aquellos que frenabas y hacía aquel olor fuerte a freno, pues ese olor es un olor que además se nos mete como en las mucosas, en la nariz, en la garganta, y bueno, yo he llegado a ir al médico porque se te queda como si te lo tragaras, ¿no? Y como te pica la garganta, te pica la nariz, hay gente que se tiene que poner Ventolin en momentos de episodios fuertes y bueno, a raíz de investigar incluso nos afecta más porque la estación de calidad de aire que conseguimos que pusiera la Generalitat han salido unos valores de metales pesados en aire, bueno, elevadísimos, ¿no?
Yeah.
Y en ese informe dice que el foco está localizado, que no sabemos bien qué quieren decir con esto, pero entendemos que saben dónde está el foco y que es a pastillas de freno, los componentes de este olor. Entonces tenemos la sensación constantemente de estar respirando metales pesados, que no es algo que nos inventemos, sino que ya una estación de calidad de aire ya nos está dando la razón que esto no es normal.
Tantos años respirando este olor, ¿tiene consecuencias para vuestra salud? ¿Conocéis casos de algún vecino que tenga, bueno, problemas serios de estar respirando continuamente este olor a frenos quemados?
Pues estamos pidiendo, bueno, queremos pedir y estamos pidiendo, lo que pasa que no acabamos de encontrar quien no lo pueda mostrar, ¿no? Un estudio de cáncer en la zona y de alergias, ¿no? Porque además los metales pesados que hemos encontrado no solo en el aire, sino alrededor de la empresa, ¿no? Que la Universidad de Barcelona nos hizo un estudio y hay plomo, hay todos los metales pesados que son cancerígenos, están alrededor en tierra y en superficies. Entonces yo soy una de las afectadas, yo he padecido un cáncer de mama, pero los cánceres de mama en la zona se están multiplicando. Es una cosa que nos llama mucho la atención. Y después, bueno, pues tenemos las habitaciones de nuestros niños están siempre, pasamos la mopa en casa y sale negra, o sea, ese carboncillo negro.
Sí.
Realmente, ¿sabemos cómo afecta? Pues no tenemos estudios reales,
claro.
Pero a nivel barrio sí que hay miedo.
Hay problemas y miedo. Hoy una cosa para finalizar, Silvia. Os habéis dirigido a la empresa con alguna queja. ¿El ayuntamiento o los sucesivos ayuntamientos de Badalona han tomado cartas en el asunto?
Mira, ahora se están tomando alguna medida, pero va muy lento. Muy, muy lento. Llevamos una lucha. Nosotros pensamos que esto, con lo grave, ¿no?, que para nosotros es, ¿no?, que una estación de calidad de aire haya dicho que estamos respirando metales pesados, que nos queremos saber de dónde es el foco y queremos saber también este olor que sí que está localizado en esta empresa. Queremos saber qué estamos respirando. Tenemos derecho a saber qué tienen estas pastillas, porque además la Generalitat mandó un comunicado al ayuntamiento con Rosa Trenado hace 2 años, donde le dice que el ayuntamiento tiene el poder, ¿no?, o tiene o puede hacer que dentro de toda la producción que hace, se ve que hay una referencia que podían decir que no la hicieran, que es la que huele.
Bueno, pues muy bien, Silvia, queda aquí recogida vuestra preocupación, vuestra queja. Esperemos que el Ayuntamiento de Badalona se ponga a trabajar rápidamente, que la Generalitat también lo haga y que la empresa presuntamente causante de estos malos olores, pues también ponga solución lo más rápidamente posible. Silvia Jordán, gracias por atendernos, buenas tardes y mucha suerte.
Igualmente, gracias a vosotros.
Deixem les males olors de les que ens parlava la Sílvia Jordán des de Badalona. Traurem una cosa molt millor, que és la publicitat, la bona publicitat que escoltareu ara, i després t'explico per què l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Arrels discrepen hores d'ara sobre els efectes de l'anomenat Pla Endreça. Serà d'aquí 2 minutets.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Vuelven los clásicos de la mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Clásics con José Luis García. Esta semana, Toro Salvaje, de Martin Scorsese. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños. Y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Cuando llega el fútbol, España habla Lololo. Vive tus partidos con dominos y medianas a domicilio desde 9,99. Pide ya y Lololo.
¡Dominos!
Lolo.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El pla Endreça no té res a veure amb les situacions de persones vulnerables i que dormen al carrer. Ho diu l'Ajuntament de Barcelona. Aquest pla ha estat motiu de discrepàncies entre la Fundació Arrels i l'Ajuntament de la capital catalana. Mentre Arrels diu que vulnera els drets de les persones que viuen al carrer, que dormen al ras, l'Ajuntament nega que se'ls estigui perseguint. I el Ledesma.
El pla Endreça, que té com objectiu la neteja de l'espai públic i l'augment d'efectius policials, s'ha traduït per a les persones sense llar en actuacions que la Guàrdia Urbana i els serveis de neteja municipals tracten de fer-les fora del lloc on estan situats o dificulten la seva estada en el carrer. Algunes de les actuacions polèmiques cap a les persones sense llar han estat amenaces de llançament de pertinences, fer-ho sense avís previ, llançar-les a les escombraries i fins i tot mullar-les. Ferran Busquets, president de Res Fundació, explica les conseqüències del pla Endreça cap a la gent sense llar.
Afecta molt negativament a les persones que dormen al carrer, perquè el que això significa és que quan una persona que està dormint al carrer ja té una vida molt complexa de supervivència i de molta duresa i menyspreu, doncs si hi ha actuacions que el que fan és dificultar encara més aquesta vida del seu dia a dia, doncs llavors això, evidentment, els efectes que té són molt dolents cap a elles. I al final el que ens preocupa més és que hi ha com una criminalització i estigmatització inherent en tot això que està passant.
El passat mes de novembre, Arrels Fundació va fer una instància al síndic de Greuges enumerant les activitats d'execució del pla Endreça i el posicionament de la sindicatura és comú amb la Fundació. Aquesta acció ha fet sonar l'alarma a l'Ajuntament de Barcelona, que desmenteix la denúncia pública d'Arrels Fundació i defensa que tots els serveis municipals tracten amb la màxima sensibilitat a les persones que dormen al carrer. Ho assegura Montserrat Sorroca, comissionada de Convivència.
Tots els serveis de l'Ajuntament, absolutament tots, des de Guàrdia Urbana als serveis de neteja, és precisament vetllar i tenir la màxima cura per totes les persones que estan a l'espai públic, especialment també per aquells col·lectius que estan en una situació de més vulnerabilitat, i totes les actuacions que es fa amb aquestes persones és des de la màxima sensibilitat.
El pla Endreça continua aplicant-se arreu de la ciutat i per la setmana vinent està prevista una reunió del consistori amb el síndic de Greuges de la ciutat per abordar la situació.
I el Cercle d'Economia demana no aplicar la regulació del preu dels lloguers a Catalunya en considerar que té efectes molt perniciosos a curt termini, entre els quals hi ha la desincentivació de l'oferta i l'auge de modalitats informals. La institució creu que és molt probable que els agents privats del sector immobiliari traslladin als arrendataris els costos provocats per la normativa o que deixin de participar en el mercat i, en conseqüència, es redueixi i molt l'oferta. En aquest sentit, el director general del Cercle, Miquel Nadal, ha criticat que la mesura no discrimina segons la capacitat de l'arrendatari.
Una mesura d'aquesta mena, de regulació dels lloguers, és una mesura que discrimina poc, és a dir, estem intentant congelar, en aquest cas, lloguers per tothom o per la majoria dels lloguers de mercat existent, quan segurament hi ha una part molt important del mercat que pot pagar el lloguer que toqui, no?
Nadal ha analitzat una nota d'opinió del Cercle d'Economia sobre la situació de la vivenda, en la que també es mostra en contra de congelar el preu dels lloguers.
La congelació dels lloguers el que acaba fent és beneficiant els lloguers més alts, que acaben baixant respecte al lloguer de mercat, i perjudicant els lloguers més baixos, que acaben pujant respecte al que seria el lloguer que hi havia abans de la introducció d'aquesta regulació.
En aquest sentit, el Cercle d'Economia proposa un sistema de lloguer concertat com el que s'aplica, per exemple, a Irlanda i que consistiria en que els propietaris cedeixin els seus pisos a l'administració a un preu per sota de mercat perquè després els governs es lloguin a famílies vulnerables i sigui el públic en general qui assumeixi el risc d'impagament. Som conscients de la importància que la salut dels peus té per la salut en general. Sàpigues que els peus s'han de cuidar perquè són una estructura molt complexa que pot desenvolupar problemes que afecten a la salut i al benestar en general de qualsevol persona. Els podòlegs asseguren que a partir dels 60 anys s'incrementen els problemes als peus amb galindrons o doloroses fascitis plantar. El podòleg és la persona que diagnostica i tracta les diferents alteracions, malalties del peu, que a banda de l'esquema esmentat poden ser moltes i diverses, ja sigui per l'aparició de patologies que poden ser causades per l'edat, que debilita les articulacions, per herència genètica, per desgast o ús continuat d'un calçat inadequat. Aquest matí, Ariadna Marcelino, que és podòleg, que està darrere en COPE Catalunya i Andorra, i ha estat amb el Sergi Tor endavant.
Sí, el doctor Ariadna Marcelino, podòleg de la Unitat de la Salut del Peu de la Clínica Banmèdic de Lleida, ens ha reconegut que els peus, al ser el fonament del cos humà, doncs és una situació molt delicada i que s'ha de cuidar i és fonamental per la qualitat de vida, no? A partir dels 60 anys comencen els problemes, però es pot avançar. Però primer, per què tenim mal de peus? El doctor Ariadna Marcelino ens dona la resposta.
Pot estar relacionat amb una forma de caminar inadequada, amb una forma del peu inadequada, normalment causat per feines doncs, que han d'estar moltes hores dempeus, o, per exemple, calçats de seguretat. Això són problemes molt habituals. També ens pot passar als genolls, també ens pot passar a moltes articulacions, perquè al final els peus són el fonament de tot.
A partir dels 60 anys intensifiquen els problemes. Quina és la recomanació de les revisions? Primer, una a partir dels 5-6 anys, quan ja comencem a caminar amb una relativa facilitat, és positiu fer una revisió. Habitualment s'abandona a partir d'aquesta data, però el doctor ens ha confirmat que a partir dels 40-45 anys és quan s'intensifiquen els pacients amb mal de peus.
A partir dels 40-45 anys ens ve molta gent amb un tipus de dolors molt concrets. Normalment és dolor al taló, dolor a la planta del peu i algun altre tipus d'afectació. Però sobretot és això, són dolors als talons, que són les famoses fascitis plantars, causades per moltes hores dempeus, per terrenys, perquè vivim tots en ciutats, en terrenys molt durs i molt plans, i el peu no està preparat per això.
Un problema creixent intensificat per l'esport amateur i els seus milers de practicants, i on els fisioterapeutes són claus per la prevenció, millora i tractament del mal de peus.
Sobre peus, volem parlar ara amb el fisioterapeuta Miqui Martínez Nogales. Miqui, molt bona tarda, molt bones tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hablamos de pies, los problemas, la importancia de tener los pies bien cuidados. Tú que entiendes de la materia como fisio, ¿cuáles son los problemas físicos más habituales que la gente tenemos en los pies? A ver, cuéntanos, y lo que tratas tú, claro.
Bueno, sí, bueno, el pie es una estructura muy compleja, formada por numerosos huesos, articulaciones y músculos. Entonces, cuantas más cosas hay, como suelo decir yo, más cosas se pueden estropear, ¿no? Entonces, problemas habituales, por ejemplo, son las fascitis plantares, que es una inflamación de una especie de tela que tenemos justo debajo del pie, que soporta el peso de casi todo el cuerpo. Uh-huh. Podemos también tener pues el famoso juanete, ¿no?, que se llama técnicamente hallux valgus. Podemos tener un poquito más arriba del pie las tendinitis del tendón de Aquiles, que también en esta época del año, en la que pasamos de ir con calzado un poco alto por atrás a ir más con calzado más plano, pues al cambiar, digamos, esa altura del talón, suele también sufrir. Numerosas patologías, claro. Incluso algunas estacionales.
Claro. Miqui, tú que conoces bien la materia, una de las patologías más habituales, lo comentamos ahora, es la fascitis plantar. ¿Cómo se resuelve este problema, por ejemplo?
Primero, lo primero que es importante es diagnosticar si realmente es una fascitis plantar o no, porque no todo el dolor en la planta del pie es una fascitis plantar. Hay otros problemas, por ejemplo, la irritación de una grasa que tenemos debajo del talón, la irritación de un nervio, una terminal nerviosa del nervio tibial que se llama el nervio de Baxter. Entonces, pero si es una fascitis plantar, es una inflamación bastante molesta de la telilla esta que te comentaba antes.
Sí.
Los síntomas normalmente son que los primeros pasos después de estar durmiendo o después de estar un rato sentado, pues son muy dolorosos. Después ya parece como que podemos ir un poquito más, caminar un poco mejor conforme pasan los minutos. Y para resolverlo, pues es importante intentar mirar cuál es el factor causante, pues si ese es un calzado inadecuado o una práctica deportiva que hemos iniciado con demasiada alegría, por decirlo así, sin demasiada progresión. También es importante controlar el peso corporal es muy importante. Disminuir el peso corporal, claro, va a hacer que esa telilla tenga que sufrir menos tensión, con lo cual, que el tejido se desirrite más rápidamente. Y a partir de aquí, todo un seguido de herramientas terapéuticas que utilizamos los fisios, pues desde las técnicas manuales o terapia manual hasta técnicas más invasivas como la punción seca.
Claro.
Ayudarnos de un podólogo si vemos que puede ser útil utilizar unas órtesis plantares, unas plantillas, descargas con masaje, aplicación de frío, un poquito extra, aparatos de, digamos, de electroterapia que nos pueden ayudar sobre todo a mediar el dolor. Bueno, es muy individualizar el problema, primero diagnosticar bien y a partir de ahí saber cómo.
Nos hablabas antes también de la importancia del calzado, ahora que viene la época de verano y cambiamos de calzado del invierno al verano. ¿Qué hemos de priorizar cuando compramos unos zapatos, Miki?
Bueno, pues aquí eso es un melón que si lo abrimos es muy complejo también. Pero bueno, vamos a intentar poner un poco de luz en la oscuridad, porque como dicen ahora. Lo más importante es no hacer un cambio muy brusco del calzado. Si normalmente estamos acostumbrados a llevar el pie, digamos, embutido en un zapato, lo cual no está bien, y de repente al pie le damos libertad, ¿no?, para que se mueva con unas, no sé, unas chancletas, unas sandalias, o nos gusta ir descalzos en verano, pues claro, es un cambio muy radical. El pie no está acostumbrado a ir sin ningún tipo de fijación, y eso pues puede generar problemas. Pero es que, claro, lo que no es normal es llevar siempre el pie absolutamente embutido en un zapato. Sí. Entonces, lo que tendría que ser normal es que dentro del calzado que llevemos el pie tenga pues una anchura en la que se respete su arquitectura, ¿no? No unos zapatos de estos acabados en punta, ni zapatos súper pesados, ni zapatos donde el talón es mucho más alto que la punta. Claro, todo eso no es, digamos, anatómico ni ergonómico.
Claro.
Pero bueno, la moda y la sociedad nos lleva por un lado que no siempre va junto con la salud. Uh-huh. A partir de ahí, claro, si estamos acostumbrados, por ejemplo, sobre todo pues más para las mujeres, ¿no?, a ir con un tacón de, no sé, de 5 o 6 centímetros, y de repente llega el verano y nos ponemos pues calzado más plano, eso no, el cuerpo no lo puede no asimilarlo de una manera muy correcta, y a partir de aquí inducir patología. Pero como norma general, el pie debería ir en un calzado que respete su anchura, que sea flexible, que no sea duro y que sea ligero, que no sea pesado. Claro.
Acabamos ya, Miki. ¿La utilización de calzado con tacones a la larga es perjudicial o qué?
Sí, claro, así, si la respuesta tiene que ser un sí o un no, es sí.
Sí.
Porque, claro, la respuesta casi siempre sería depende, ¿no?
Claro.
Sobre todo si se hace un uso prolongado.
Claro.
Si uno se pone unos tacones o un calzado, pues eso, decíamos un poco así acabado en punta, lo que sea, un rato, no va a pasar nada.
No pasa nada, claro.
Pero si esto es un uso exhaustivo durante todo el día, muchas horas, claro, eso sí que es un problema. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando llegamos a casa o cuando llegamos a... O cuando pasa una boda y ha pasado un rato, lo primero que hacemos
es quitarnos los zapatos. Sacar los zapatos, rápidamente.
Claro, porque el pie necesita...
Liberarse.
Y necesita... Claro, sí, exacto, hay que liberar los pies cuando llega el verano sobre todo.
Muy bien, hoy ha estado un gustazo hablar contigo, Miki Martínez Nogales, fisioterapeuta, y orientarnos un poco sobre el tema de los pies, que parece que no, pero tiene muchísima importancia. La estructura de nuestro cuerpo reposa siempre en los pies y ahí, en fin, pasan cosas. Miki, muchísimas gracias, buenas tardes y suerte.
Muchas gracias, un placer.
Ja ho sabeu, cal cuidar-se i ben cuidar-se els peus. Nosaltres seguim repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Tenim ara una última hora que ens arriba des dels tribunals, concretament del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha retornat al jutjat d'instrucció número 17 de Barcelona la investigació contra l'exconsellera de Salut i exdiputada d'Esquerra al Parlament, Alba Vergés, pel retard a la vacunació contra la Covid de policies nacionals i també de guàrdies civils. El tribunal havia assumit la competència de la causa perquè Vergés, com a diputada, era aforada, però després de les eleccions del 12 de maig ja no té cap càrrec públic i per això retorna el cas al jutjat ordinari inicial. La causa està oberta pels delictes de prevaricació i contra els drets dels treballadors. Vergés va declarar voluntàriament per aquest cas al gener al jutjat d'instrucció abans que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya assumís tota aquesta causa. T'explico ara que Barcelona presenta aquesta mateixa setmana les seves credencials per retenir la Fórmula 1 davant la candidatura de Madrid a partir de 2026 i que podria suposar la marxa definitiva de Catalunya. Una primera mostra de força es veurà aquest dimecres, al Passeig de Gràcia, que quedarà tallat durant 2 dies amb motiu del roadshow de la Fórmula 1. L'exhibició dels monoplaces servirà per promocionar el Gran Circ a la capital catalana i una empenta de cara a la disputa del Gran Premi d'Espanya al circuit de Montmeló del 21 21 al 23 d'aquest mes. El roadshow provocarà també canvis en la mobilitat al centre de la ciutat de Barcelona, un centre de la ciutat que aquest cap de setmana ha vist com ha quedat desbordat per la fan zone que la Fórmula 1 ha instal·lat a la plaça de Catalunya per la que s'hi va passar la Mar Puerto.
Sí, quan falten pocs dies ja pel Gran Premi al circuit de Catalunya del 21 al 23 de juny, a Barcelona s'han escalfat motors amb un village molt complet, amb parades de gastronomia, música en viu, simuladors d'última generació, diversos monoplaces amb els quals fotografiar-se i botigues on comprar marxandatge de la Fórmula 1. El Mario Barba té 13 anys i és un gran aficionat que ha vingut de Sant Boi de Llobregat, acompanyat pels pares i el seu germà.
Sí, estic flipant. Jo tenia moltes ganes de veure aquest Red Bull de, crec que de 2017, perquè és una locura i molt, molt gran el Fórmula 1. El que més m'impacta són les rodes, que són molt, massa grans. Jo des de la televisió no es veu gaire això. I l'Aston Martin també, que ho vaig veure l'any passat, el Fan Villars també. Però, bueno, i el seu car de 2022, que també tenia ganes de veure.
D'altra banda, la Lirio Villanueva, amb entrades pel Gran Premi i just acabat de sortir del simulador de la Fórmula 1, explica que l'experiència ha estat genial, molt divertida i més podent-la compartir amb la família.
Sí, la experiencia, el hecho de poder ver los coches Fórmula 1, poder compartir con otros fans de la categoría, es muy agradable, es bien, bien, bien reconfortante. Y que sea aquí en el medio de Barcelona, pues es lo mejor. Y esperando el miércoles, mejor todavía.
En canvi, en Daniel diu que li agradaria pogut anar al Gran Premi de diumenge, però que no quedaven entrades, i explica d'on li ve aquesta afició.
Tant de bo, volíem agafar entrades, però les de la Pelusió es van esgotar al moment. Però bé, l'altre, l'any vinent anaríem, segur. Des de que tenia 2 anys, el meu pare es seia al sofà a veure la carrera, jo em quedava amb ell, i des de sempre.
Així doncs, una jornada inaugural que va comptar finalment amb més de 8.000 persones.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Fes-te soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Balloni, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Ara sí, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Esports Cope, quan manquin 10 minuts per les 4 de la tarda, amb quins continguts?
Sí, perquè ara comença l'especial Eurocopa a les 3 i 5. Ara arrenca un partit a les 3 de la tarda a l'Ucraïna-Romania i nosaltres estarem amb la informació més propera entre les 4 menys 10 i les 4. Parlarem de l'Espanyol, que va perdre ahir per 1-0 al camp de l'Oviedo. Per tant, si vol tornar a primera divisió el diumenge que ve a Cornellà al Prat, es veurà o es veu obligat a guanyar el partit per aconseguir l'ascens. També parlarem de la fase d'ascens a segona. El Barça Atlètic va empatar a 1 contra el Córdoba, el Johan Cruyff. Dissabte, el Nàstic va perdre 2-1 davant del Màlaga. Allà, per tant, a veure què passa el cap de setmana que ve en els partits de tornada. També parlarem de bàsquet, del Culebrot Ezoña, que finalment sembla que renovarà amb el Real Madrid. És oficial que Diego Ocampo tornarà a ser el tècnic del Manresa. Amb motor, notícia important, el català Miquel Molina guanya les 24 hores de Le Mans. En hoquei patins tenim en marxa la final pel títol de Lliga. En partit disputat ahir, el Barça li va guanyar 3-1 al Noia. Per tant, el Barça es posa ja 2-0 a la final. Divendres tenim Noia-Barça. Si el Barça guanya aquest partit, serà ja campió de Lliga. I en golf, destacar que el català David Puig participarà als Jocs Olímpics de París aquest estiu.
Tot això quan manquin 10 minuts per les 4 de la tarda. Que vagi bé, Joan.
Gràcies, fins ara.
Nosaltres ho deixem aquí. Continua la informació, com sempre, que estona. Pilar García Muñiz et segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé i que tinguis molt bona tarda. We'll be right back.